Molt bé. Bueno, ara, canvio de gorro, us he parlat de les JTIs, us he intentat convèncer que les JTIs són un excel·lent instrument i ara em toca convèncer-vos que és millor encara instrument la PPP. I això és una opinió personal meva, eh? I aquí segurament hi haurà qui discreparà. Però la PPP segueix estant en mans, tant en termes de gestió com en termes de control, està en mans encara de la Comissió Europea. Si més no, en el setè programa Marc, en l'Horizon 2020 es parla de la creació d'una agència específica que gestioni les PPPs. Les PPPs neixen a l'any 2008, si no recordo malament, quan el president Barroso, per promoure la recuperació econòmica d'Europa, posa una sèrie de prioritats sobre la taula i entre elles una de les principals és fomentar la recerca liderada per la indústria, fomentar la innovació liderada per la indústria. Aquest és l'origen del que són les public-private partnerships. Exacte, s'adopta oficialment a l'any 2008, el 26 de novembre, amb una resolució pública del Consell de la Unió Europea. Inclou això que diuen del Smart Investment en recerca, com si fins ara tota la inversió que s'havia fet era Stupid Investment, no? Però nois, ho sento, la cosa va així. El text ja especifica que diu que per donar recolzament a la innovació en els sectors manufacturer, construcció i automoció, es posa al davant de tot. Si feu un exercici i us aneu endarrere el temps, l'any 2008 a Europa hi havia crisi en el sector manufacturer, crisi en el sector de la construcció i crisi en el sector de l'automoció. A Espanya només teníem crisi en el sector de la manufactura. L'automoció anava molt bé perquè la gent comprava cotxes i costaven molts cotxes. La construcció l'any 2008, és per això que va llançar tres iniciatives público-privades, les PPPs, amb l'objectiu de promoure la convergència del finançament públic respecte als interessos industrials privats, respecte al capital privat. No hi havia més història en tot aquest tema. I ells s'establien tres inicials PPPs, o tres PPPs inicials, la de factories del futur, la de Green Cars, automoció sostenible, la de Energy Efficient Buildings, que donaven resposta als tres sectors que estaven allà amb la Greta, i després, més tard, s'hi va incorporar la de l'internet del futur. D'acord? Aquesta, doncs, precisament neix per donar cobertura a l'altre sector que estava en crisi, de la, no sé, fa més temps encara, que és el sector TIQEO. Llavors, doncs, s'associa a tot el que és internet i les potencials d'internet, i també per donar recolzament a un sector que abans no havia rebut recolzament ni de les JTIs ni de les tres PPPs que hi havia en aquell moment establertes. Com que vosaltres sou experts en setè programa Marc, no entraré ara al detall de com s'organitza el setè programa Marc, però sí que vull que sapigueu a on estan aquestes PPPs orientades o ubicades dins del programa Marc. Bé, només estan dins de l'àmbit de cooperació i només estan en alguns àmbits de cooperació. Llavors, les quatre PPPs estan cobertes, aquí teniu els diferents àmbits, llavors, doncs, per exemple, n'hi ha una, que és l'Internet del Futur, que només està coberta, només està coberta per l'àmbit d'ICT. En canvi, després n'hi ha una altra, que és Factories del Futur, que només està coberta per ICT i NMP. En canvi, n'hi ha una, que és Green Cars, que està coberta, doncs, per molta gent. Coberta vol dir que cadascun d'aquests àmbits hi destina recursos econòmics, pressupost, i recursos d'administració, officers. Això és el que vol dir. Aquí teniu els números de budget, de pressupost, que la comissió va reservar per cadascun d'aquestes PPPs i la part pressupostària que venia de cadascun dels àmbits. Estic fent servir el temps del passat perquè, unfortunately, aquesta sí que s'acaba el 4 de desembre. aquí no hi ha més tutia. Si encara hi ha algú que es vol plantejar un projecte, no el desanimaré jo aquí. Quines peculiaritats tenen les convocatòries? A diferència de les que hem vist abans de les JTIs, les plataformes no fan convocatòries perquè no tenen recursos econòmics, a diferència de les JTIs. Doncs, d'entrada, hi ha una implicació molt forta de la indústria i ara us explicaré com. En segon lloc, hi ha una alta participació d'experts en l'avaluació. Us puc assegurar que, per exemple, a Factories del Futur, que és la que més conec, hi ha un 50% d'avaluadors de la indústria, un 50% d'avaluadors del món acadèmic. A més, hi ha un 50% que són homes i un 50% que són dones. A més, no es repeteix cap estat membre, per tant, la probabilitat de que coneguis algun avaluador queda bastant limitada. Això vol dir que la proposta ha de ser molt bona. Són tot convocatòries d'un sol stage, d'una sola fase. Ja sabeu que hi ha altres programes de programar-nos que hi ha els two stages, inclús en algun hi ha hearings i demés. En aquest cas, ahí lo dejo y tú me lo evalúas. Per què? Per reduir el temps de resolució. També es permet la participació, també es permet la subvenció d'accions coordinades i de joint calls amb altres iniciatives no de programa MARC. I en tots els programes de treball hi ha una visibilitat del suport que fa aquell àmbit. O sigui, agafeu el programa de treball de NMP, doncs al final veureu un annex específic sobre la implicació de NMP en les PPPs en les que està implicat, que és les tres. I la participació sempre és exactament igual que qualsevol altre projecte de programa MARC. Això vol dir que no hi ha una regla especial pel fet de participar o no hi ha cap condició específica pel fet de participar a una PPP. Ja sabeu, 75% de finançament d'activitats d'IMSD, 50% les de DEM, 50% les de... Perdó, 100% les de gestió i 100% les d'altres difusions. D'acord? És important, sobretot, entendre que una convocatòria, qualsevol projecte que es llença dintre de la PPP, té un doble enfoc. Té un enfoc, diu aquí, industrial, i després té un enfoc de resultat. I a més s'ha de preservar l'interès de la recerca. Això és molt important a l'hora d'entendre-ho. Per què tot això? I per què les PPPs persegueixen això? Doncs perquè, recordem el que hem dit abans, tot això forma part d'un pla de recuperació econòmica. Per tant, hi ha d'haver-hi una traducció immediata en el temps del que s'està invertint en recerca i desenvolupament a nivell industrial. Llavors, quatre pinzellades sobre les que hi ha. De Factories del Futur va associar de tot que és el sector manufacturer, perquè el sector manufacturer en aquella època i encara ara, inclús ara s'ha agreujat, està passant una crisi molt forta a tota Europa. L'objectiu en definitiva és millorar les tecnologies de producció, de fabricació, millorar el que és la planta industrial. A 4 anys 1,2 milions d'euros i els programes que hi participen són la NMP i la ICT. S'estructura en 4 paquets que són el Sustainable Manufacturing, Intelligent Manufacturing, High Performance Manufacturing, Manufacturing Process Handling New Materials. Llavors, perquè aneu veient com es complementa la cadena, si vosaltres agafeu l'agenda estratègica d'una plataforma europea que es diu Manufuture, trobareu que ja l'any 2008 parlava d'aquests 4 àmbits. I aquella agenda estratègica, aquella plataforma europea va ser elaborada per un grup d'experts industrials i un grup d'experts acadèmics. I aquí és on es veu tota la traducció. Aleshores, fixeu-vos que estem parlant de l'any 2008, avui estem a 2012, doncs amb això ja començo amb una pinzellada d'una de les meves conclusions principals, que és dir, no esperis tenir un retorn immediat d'allò que estàs invertint avui en dia per una PPP, perquè no ho tindràs d'un any per l'altre. No ho tindràs. D'acord? Sobre la plataforma de construcció eficientment energètica, el per què feia falta, doncs ja s'aguanta pels números del sector. Tenim gent implicada de NMP, d'energia, de la ICT i de medi ambient, i en aquest cas era només 1 milió a 4 anys. Tornem a estar igual que abans. Tenim unes prioritats temàtiques que són eines de seguiment, de monitorizat, l'estructura externa de l'edifici, equips i sistemes, tecnologies mediambientals, estandardització i sobretot demostració de la producció. També és important que sapigueu que gràcies a les PPPs ara tenim el que en diuen els projectes de demostració, els demo projects, perquè les PPPs han obligat a la comissió a fer un pas més enllà i acceptar que en projectes europeus també s'hi pot fer, també s'hi ha de fer i s'hi pot fer activitats de demostració. Això a l'any 2008 ningú s'ho imaginava, ningú. I pel que fa a Green Cars, doncs, tornem a estar al cap del carrer, un sector també doncs, que necessitava urgentment una injecció econòmica i és aquí on la comissió doncs, li fa arribar al CIDAS. En aquest cas es tracten de tot temes de una mobilitat amb cotxe o de transport terrestre més intel·ligent. Mireu, abans hem parlat de la JTI i he parlat d'una que és Green Sky i us he dit que allà estan les grans del sector aeronàutic. I ara us estic dient que aquí a Green Cars hi ha les grans del sector automoció. Llavors algú de vosaltres podria dir, hòstia Giovanni, per què no vam fer una JTI que es digués Green Cars directament? Doncs no, doncs perquè la comissió també fa els seus trials o els seus tests de laboratori. La JTI de Clean Sky en definitiva va ser una prova per veure com funcionava el mecanisme. I arrel dels interim repos que són públics i els podeu consultar, decideix que no és la millor forma de finançar la I+D privada en determinats casos. Llavors, en el cas d'automoció sostenible, li diu no, tu no tindràs una JTI, sinó que tu tindràs una PPP i administraré jo directament. Però en canvi, tu seràs el responsable de fer-me arribar els inputs i de fer-me arribar les prioritats i de fer-me arribar experts avaluadors i els work programs, etc. En el cas d'automoció és molt clar, tots tenim els noms al cap. En el cas de construcció ja no és tan clar. I en el cas de manufactura, la factoria del futur, ja és completament diferent. Per què? Perquè no tenim aquestes grans companyies amb aquest gran cartell no, que puguin atraure doncs, tota aquesta capacitat. No? Suposo que la interferència deu ser molt bé, així que et deixo aquí. Un moment, jo estic parlant de les tres PPPs antigues perquè després ell parlarà de la PPP de l'internet del futur. Igual que he fet abans amb el cas del text. Bé, això és per reforçar encara més el fet que la PPP neix com a conseqüència d'un pla de recuperació econòmica i també per insistir en un missatge que ara molta gent us omplirà el cap a l'Horizon 2020 i totes aquestes coses. I doncs allà a Scrum doncs, hi ha molta gent que ve i em pregunta no sé què, hòstia, estàs al cas que a LinkedIn hi ha un grup, hòstia, que fan una jornada que li qual, i jo dic, home, doncs envia-me informació, envia-me informació. Però jo no m'ho acabo de creure, sincerament. O sigui, fins que no estigui publicat oficialment, m'estimo més no fer volar volums, primera, i en segon lloc, l'experiència, després d'uns quants ja programes Marx, em diu que la comissió crea moltes expectatives que després s'acaben diluint amb el temps. I a més, en el cas del setè programa Marx, hem vist que tenim més amplitud de durada li ha permès introduir coses com les PPPs que no estaven inicialment al setè programa Marc. Aquí s'ha de dir que els estats membres, això és com vist com un atac a la seva persona, no? Pues perquè ells van donar suport a una proposta del Consell Europeu i del Parlament Europeu, que era el setè programa Marc, i ara estan fent el mateix amb l'Horizon 2020, però després a meitat de programa es van trobar amb què la pròpia comissió inferia l'instrument de la PPP. El que passa és que com els tenia enganxats per la camisa, cap estat membre va ser capaç de dir no lo hagas, no des dinero al sector privat. Però com nosaltres no tenim, com no se lo des tu, no sé què es va dar. Com s'arriba fins aquí? Heu vist que hem parlat de plataformes tecnològiques i de la Comissió Europea. I us he explicat que aquesta gent de la Comissió de Brussel·les, Europea, amb seu a Brussel·les, sempre firma els contractes amb associacions de programadors C. En el cas de les factories del futur es va haver de constituir una entitat que es diu European Factories of the Future Research Association. En el cas de Green Cars, tres coses del mateix, Association, i en el cas d'Energy Efficiency Buildings, la E2B Association. I és l'interlocutor amb la comissió. Llavors, si un vol tenir pes a l'hora de participar en un programa, ja sigui 17è, 8è o ISO 20.000 o el que sigui, ha d'estar a dintre d'aquests meollos. I us ho dic així de clar. Val? Perquè quan estàs a dintre del meollo, estàs a dintre de la cuina. I llavors veus que si està cuinant i pots decidir si poses més sal o hi poses més oli. D'acord? Si no, et queda la solució d'estar fora, esperant que vagin traient els plats. I quan van passant els plats per allà al davant, doncs dius, jo ara vull aquest, jo ara vull un altre. Ara m'està bé aquell o l'altre. Clar, però llavors no has influït en l'inici. I aquesta influència en l'inici porta molt de temps i molt desgast. I aquí és on també voldria insistir en que vosaltres, la majoria dels que esteu aquí, disposeu d'un recurs central que tenen les universitats, tant a la Girona com a Barcelona com a l'UPC i de més, i que és un recurs molt potent i que heu de fer servir per aquestes coses. No només perquè us preparin la justificació econòmica d'un projecte, sinó també perquè us ajudin a fer pressió, lobby, en aquestes associacions. Perquè en definitiva aquestes associacions són les que després creen aquesta agenda estratègica que li serveix a la comissió per definir quins tòpics s'acaben publicant. Això és com funcionava fins ara a través de dels inputs que rebia la comissió, de roadmaps propis que subcontracta, d'informes de les ETPs o de requeriments de grups d'usuaris, de grups de lobby, i en canvi el que ara està fent la comissió en el cas d'un ETP en concret ja és interlocuta directament amb una entitat i ja s'oblida de totes les altres històries. També és veritat que li obliguen aquesta entitat a assumir els costos que abans assumia la comunitat. O sigui, està fent un traspàs de responsabilitat i de costos. Jo no insistiré en el que ja ha explicat la Mariona dels 15 grups ConnectEU, ni en que n'hi ha un que es diu Factories del Futur, que està organitzat d'una forma concreta, però sí que vull insistir-vos en una cosa. El nostre grup ha fet 6 sessions de treball, 2 aquí, en aquesta casa, aquí. Sabeu quanta gent de la Universitat de Girona va venir a aquestes sessions? Us veu l'Adriana, que us ho dirà. Què us vull, per favor? I no us ofengueu, eh? A vegades no cal anar gaire lluny per rebre informació i per incidir en documents que després tenen molt de valor. A vegades no cal fer grans inversions ni en desplaçaments, ni en recursos, ni en res. Sinó que senzillament cal moure's. I us convido, perquè al igual que el grup nostre ho ha fet, també ho ha fet el grup de les aigües, també ho farà el grup de fotònica o el grup de nanomaterials, segur que hi haurà grups, el que porten en Xavi Xiu, que faran jornades aquí, i aquesta és la via més barata i més directa de poder incidir. Val? L'agenda estratègica que hem elaborat i que a més a més s'ha entregat a la comissió i aquestes coses, i perquè algú segurament dirà, bueno, però igualment Joan, parla'ns de l'Horitzó 2020 i què passarà amb els PPPs de l'Horitzó 2020, no? Suposo que aquesta foto ja l'heu vista, com s'està estructurant el programa Marc Horitzó 2020, i si algú no l'ha vista, doncs després privat li explico què és cada cosa i cada casella. Les PPPs, en tant que són públiques o privades, estan focalitzades, quedaran focalitzades en dos àmbits, que són els grans reptes socials i la competitivitat industrial, i la comissió ja ha certificat, ja ha validat, ja surten els drafts que segurament la vostra oficina de projectes europeus ja té, que tant Greencars com Factories del Futur com en construcció eficient energèticament seguiran endavant. Són 3 PPPs que seguiran recolzades en l'horitzó 2020. S'incorpora una nova que abans ha presentat la Cristina, que és Spire, on a més també foto la cunya, no? És a dir, a Spire hi ha molta indústria de la província de Girona que hi està representada, que pot tenir representació directa, perquè estem parlant de sector que es toca aquí a la comarca. Comarca i, bueno, pagarí, o es digui. I crec que el futur internet també tindrà continuació. Bueno, ara ho expliques tu. No ho saps? Ah, doncs sí, crec que tindrà continuació. Ara ja ho saps, sí, d'una forma o altra, però també la tindrà, també la tindrà. Vale? Per tant, ara s'estan redactant les agendes de treball que serviran per redactar els tòpics de l'Horitzó 2020. L'any que ve ja sortiran els primers tòpics, diuen les males llengües. Doncs ara ja s'està treballant aquesta redacció. Si algú té realment motivació i té ganes i vol doncs, descobrir què hi ha i com es fa i com no es fa, doncs que truqui a l'Adriana o qualsevol persona o a la Montse o qualsevol persona aquí que li apreti les cuerques, igual que elles us han apretat a vosaltres perquè vingueu avui. I així, d'aquesta forma, doncs, us hi aneu implicant des del moment que és ara. Em sembla que ja està tot, perquè aquesta me la salto. Els missatges, els conceptes claus per la meva part són que la cooperació públic-privada seguirà present en el proper horitzó, que ningú dubti. Que si voleu participar heu de prioritzar aquella participació en els àmbits que us interessin més, que poden ser aquells que domineu més o aquells que no domineu però voleu dominar. Triar en quins grups es vol participar i no només triar, sinó després fer-ho, o sigui, t'obliga a un compromís. Perquè des de la barrera les coses es veuen d'un altre color. Recordar que cal estar sempre connectat en el món de les telecomunicacions, o sigui, has de seguir els tuits de les plataformes, has de seguir els tuits dels oficials, dels comissaris, has de seguir totes aquestes martingales per saber què s'està movint per allí. No confondre participar en l'elaboració de la JTIs o PPPs amb participar en projectes europeus, per el que us deia. Sempre hi podreu participar, les convocatòries que surten d'aquí, però són dues participacions diferents. Des de la cuina o des de la terrassa. Utilitzar els recursos disponibles a nivell autonòmic, nacional i europeu, ja ho he intentat explicar. I el que us deia, no us oblideu que a casa vostra teniu els vostres millors aliats, no tingueu por, ningú de la Universitat de Girona o dels àmbits més propers us fotrà la traveta per no arribar a una finalitat, perquè és absurd i ridícul. I totes les altres coses que els anteriors ponents han anat parlant, sense oblidar allò que diu aquell que ara està allà als Estats Units, que cal començar a treballar ben d'hora si vols treure-li un rendiment a llarg, a mig plaç o a llarg plaç. Pensava que n'hi havia més, dic, hòstia, ara ja em manen. Aquí està el meu correu electrònic. Si em voleu enviar un correu electrònic amb qualsevol dubte i qualsevol cosa, jo els contesto tots, em prenc el meu temps però els contesto tots. I si no, doncs aquí hi ha l'Adrià i l'altra gent. I ara ja sí que li deixo...
Gràcies, Joan.
No diguis magistral, perquè no era la meva intenció fer una gestió. Si he fet una sessió magistral, m'he equivocat completament. No era la meva intenció fer res magistral.
Tal com diu en Joan, estem la secció d'europeus, estem sempre preparats i per donar-nos.
També és una mica que nosaltres que molta de la informació que tenim nosaltres podeu demanar, nosaltres en fem difusió a través del projecte de recerca. Que estigueu atents perquè moltes de les consultes que s'estan fent ara des de les PPPs hem fet difusió del projecte. I com que la jornada, doncs també trobareu aquestes coses.
De fet, la nostra inquietud de realitzar aquesta jornada venia precisament de la falta de feedback de part vostra. A banda de totes aquestes notícies que nosaltres hem anat publicant, i llavors hem pensat que realment estaria un moment bé. En Josep Marçó ens presentarà ara un cas de la participació de la Universitat de Girona de la PPP Xeritana, del Congrés. De la nostra casa és catedràtic, actualment és el director del Departament d'Arquitectura i Ecologia dels Computadors i liderà el grup de recerca en comunicació i sistema distribuït, que està en l'Institut d'Informàtica i Aplicacions. Ha estat investigador principal en molts projectes de recerca nacional, actualment ha començat a participar molt en projectes europeus, sobre sistemes de teleaprenentatge i gestió de xarxes de computadors, és membre de diverses associacions i societats neurocientífiques internacionals i té més de 200 articles publicats en revistes internacionals i en la seva conferència internacional. Gràcies.
La presentació que faré crec que serà força diferent de les anteriors. Me van demanar si podria explicar un cas concret, una instanciació de tot això que s'ha parlat i per tant el que presentaré aquí és una experiència des del punt de vista d'un investigador d'un grup de la universitat, des del punt de vista de l'acadèmia, i suposo que alguns de vosaltres podeu veure reflexats i altres que no. I explicaré bàsicament Crec que represento diguem, un punt de vista molt personal, però també crec que el del grup, hi ha dos membres aquí del grup de recerca, en Pere Vila i en Eusebi Calles, i després ells pensen diferent, suposo que ens deixarà la tenia que m'ho puguin rebatre. I presentaria bàsicament, per posar en context, el grup de recerca del que vinc, on s'ha produït aquesta experiència. Tinc un parell de transparències sobre de què va el projecte en concret del que parlaré, però jo diria que en general és irrelevant, però en fi, ja que estic aquí ho diré un parell de coses. I després, quines són aquestes conclusions o aquestes idees. Aquí una sèrie de dades sobre el grup de recerca. Jo crec que som un grup, per entendre'ns, per dir-ho en dues paraules, mitjanet, no? No som ni dels supergrups de la DG ni som dels més petits. Penso que tenim un tamany relativament, diguem, estàndard. També és cert que pel fet que sigui, ens hem de veure, jo penso que ens hem de veure tots, si més no la gent de la UDG, com a grups, excepte alguns que ja venien, no? Tenien una tradició més llarga, com a grups encara incipients. Jo crec que ens hem de mirar els últims 10 anys, vull dir, si hi ha gent que venia de més enllà, millor, però molts de nosaltres fa 10 anys la línia de recerca en xarxes de comunicacions era pràcticament testimonial, no? Se va haver de començar amb tot. Ho dic això perquè els processos de... S'està parlant aquí, penso que també és cert, jo diria al final, quan parli de les opinions, que tot això són processos molt llargs, és a dir, des de que comences i xarres i ve qui fa això, qui fa l'altre, això no ho he dit. Amb qui parles, amb qui no parles i intentar buscar el teu forat, això porta molts anys. Un projecte europeu, són 4 o 5 anys de cicle, entre que el prepares, s'envies, s'avalua, se negocia, es fa 2-3 anys i es justifica, esclar, vull dir que són cicles llargs i per tant s'ha de tenir una perspectiva de un dels missatges que jo miro aquí també és el de la paciència, és veritat, crec que és una lliçó. Per tant, des d'aquest punt de vista de la paciència i de com a grup, que jo crec que podem estar d'uns estàndards, diguem, parametritzables d'uns 10 o 12 anys, poseu això dins d'aquest context. Des del punt de vista de projectes que s'han fet, he marcat aquí 4 projectes europeus, després tornaré, perquè crec que seran rellevants, una mica presentat el projecte, tornar enrere i veure com vam arribar. Vam participar amb un COST, que un COST és una acció de cooperació en ciència i tecnologia, que és com una xarxa temàtica, no hi ha diners pel teu grup per fer recerca i pagar personal, etc., és per reunir-te, etc. El TIGER és un projecte que és d'etiqueta cèltic, jo l'he posat europeu, aquí el considerem nacional perquè està pagat per avança, però això és una altra història. Alternativa, és un projecte alfa de la Unió Europea, és de la línia de sistemes de primer adaptatius, que és una línia del grup que porta Ramon Fabregat, que penso que estan tenint molt d'èxit, i és un gran projecte en col·laboració amb Latinoamèrica. I EULER, que és el projecte que avui volia presentar, que ja sé que sí que és lligat amb el feature internet, etc., que dedicaré una mica més de temps. També cal dir que el grup va participar en diferents projectes europeus, però de la línia que no estan aquí comptabilitzats, de la línia més docent, Eureka, Sòcrates, de creació de material. Funcionen molt similar al projecte europeu, però evidentment el finançament que tenen és molt més modest i no són tant de recerca i per tant el CIDES ha d'anar fora, però que experiència de projectes europeus modestos, però venien de llarg. He volgut deixar aquí amb aquesta transparència també una miqueta algunes qüestions d'organitzar xarxes nacionals, organitzar congressos, workshops, ofertar-te per una conferència. Vam organitzar una conferència molt gran l'any passat del User Modeling Adaptation and Personalization, que el benefici immediat és molt i molt petit, és a dir, és molt de feina, molta, i després el que queda aparentment és poca cosa, però després tornaré a aquesta part per veure què són, crec, les nostres inversions. No? Una de les coses que hem de fer és visualitzar-los, perquè si no ens coneixen no tindrem amics, i si no tenim amics no podrem muntar consorcis per donar projectes. Seria una miqueta aquesta la primera idea al voltant del que és el grup. El projecte formalment és un projecte del setè programa MAC, és un estrell, que és, per tant, de les convocatòries regulars. Aquest en concret penso que no és PPP formalment, però és una conseqüència, si vols, o és la mateixa filosofia, perquè, si no m'equivoco, els PPP, aquest és el 5 i aquests van acabar abans, però en fi, jo diria que això no és tan rellevant si ho és formalment o no, però després mostraré el partenariat i veureu que aquest està liderat per una empresa i, per tant, entra dintre d'aquesta estratègia. Aprofito per dir també que aquest projecte entra dintre d'un altre, és que ara anava a dir un altre acrònim, és que és una sopa de lletres d'Europa i jo aquí posaré les altres més i no sé, has d'anar amb un mapa o conceptual o alguna cosa, però és el que ens ha tocat, no? L'Europa és molt complicada, però t'agradi on t'agradi i aquesta és una altra empresa. El cas és que aquest projecte està dins del paraigües del FIRE, que vol dir Future Internet Research and Experimentation, que és una cosa, en poques paraules, és com un objectiu una mica més estable. S'han fet unes xarxes temàtiques, etc. I es vol que al voltant d'aquesta idea hi hagi més projectes i hi ha una... Jo penso que, des del meu punt de vista, sempre parlo per la meva percepció, la Comunitat Europea té dues o tres obsessions. Una és que te relacionis amb altres projectes, que hi hagi, el que en diuen, aquestes sinergies, etc., que sempre ha d'estar tot molt connectat. Va, doncs és un tema. I l'altra, una de les obsessions que penso que també he detectat, la comentaré una mica més endavant. El finançament del projecte són 3 milions d'euros, és un estret, després sortiran, són 6 mid partners, després sortiran la llista, els comptem i llista. I hi ha una peculiaritat que aquesta me dedicaré també al final a explicar-la, i és que com a partners nosaltres hem entrat com un partner dins de la Universitat Politècnica de Catalunya. A la part final de les conseqüències explicaré el per què i per quina modalitat, com ens ho vam organitzar per poder entrar com a partners, d'acord? Bé, en quant al projecte diré dues paraules perquè penso que si no se quedaria una mica pobre dir que l'experiència sobre el projecte europeu, encara que si, molts de vosaltres m'imagino que no teníeu res a veure amb el tema de les xarxes de comunicacions, però una miqueta la idea és que l'origen d'aquest projecte, penseu sempre que està coordinat i promogut per una empresa, el Catalusa, que no, encara que hi ha coses que semblin molt acadèmiques, això està agafat de la proposta directament, i bé, està relacionat amb el creixement d'internet com a xarxa, perquè és una xarxa extremadament complexa i s'ha de gestionar d'una manera diferent, a poques paraules. Els creixements que teniu aquí signifiquen que actualment és una cosa, sabeu que internet no va ser dissenyada des de l'origen, era un sense militar, i per tant, com moltes altres coses. I quan s'ha passat a l'ús públic, ha tingut un creixement exponencial, molt gran, i aleshores la seva gestió és extremadament complicada. No va ser dissenyada perquè hi ha una sèrie d'entitats dins de la xarxa que han de prendre decisions d'encaminament, no? Cap a on s'han d'enviar les coses per arribar a destí. Doncs aquest creixement fa que la noció que ha de tenir cada una d'aquestes entitats de com és la xarxa completa, ja és, estem parlant de 30.000 unitats que prenen decisions globals d'encaminament. Gestionar això amb canvis inclosos ha resultat totalment poc eficient i aquesta empresa va decidir presentar aquest projecte. Bé, un dibuixet, perquè veieu aquí de què va la cosa, trobar camins i la complexitat d'aquest tipus de xarxes. entro ja en el partenariat i explicaré una miqueta ja les coses. El coordinador és el cartel Lugen, el cartel amb el centre que tenen a Bèlgica, és Anvers, m'acosta menys dir Anvers que Antwerpen, i aleshores aquesta empresa va proposar un consorci, que és aquest que teniu aquí, i al final, a baix de tot, tenim la Politécnica de Catalunya i nosaltres mateixos, que estem com un sol partner. I aquí ja començo a explicar, no anomeno els, jo crec que no cal, no? Tants, quins són els socis, en fi, són importants, hi ha universitats franceses de renom, hi ha l'Índria, en fi. Que el consorci sigui bo, si no només està finançat. Quina és la nostra experiència? Aleshores, la primera qüestió és que el líder, que es diu Dimitri Poladimitri, va contactar a la Politécnica i a nosaltres, ens coneixia tots dos. Ara faré una mica de backtracking per veure fins com, per què no arriba aquí, però en un moment donat ens va preguntar a tots dos, escolta, tots dos teniu un perfil adequat, penso que es comprometeu, etc., però només podeu entrar un. Això no sé si us ha passat, però passa. Que sobretot els trets, que és clar, el nombre és limitat, i també dic que diguem, les universitats com a socis no són sexis des del punt de vista anglosaxó, és a dir, van buscant empreses, van buscant altres perfils. Les universitats sempre estem allà i disposades a fer el que faci falta, no? I són moltes. I és part de la nostra feina, les empreses de vegades això li cau al damunt segons quines empreses. Total, que va dir sí, però he d'entrar un dels dos. Amb els de la Universitat Politécnica de Catalunya som col·legues des de fa molt de temps, col·laborem, abans érem nosaltres mateixos, érem un PC, quan es va crear la Universitat de Girona, vam ser autònoms, que no independents, no sé si es pot dir així, i aleshores vam trobar una fórmula, vam dir, caram, volem treballar junts, volem participar, com ho fem això? Però el líder d'aquesta proposta és molt determinant, com diria, molt seu del que fa, és que no vull dir que és un dictador, però és un dictador. Aleshores, vull dir que tenia les idees molt clares, aleshores va dir no, un dels dos. I va trobar una fórmula que si hi havia poques sigles és una més, que és la Joint Research Unit, que és una fórmula que permet entrar com una sola entitat, no té ni entitat jurídica, ni fiscal, ni res, però permet que dues entitats, en aquest cas dues entitats acadèmiques, entrin com un sol partner. Lògicament, el partenariat global, formalment només hi ha un, en aquest cas es va decidir que serien els de Barcelona, que farien la gestió econòmica, etc., però això, diguem, al final és una part administrativa. Però tots els partners tenen reconeguts des del consorci i això ens ho va permetre. Si algú pensa de fer alguna JRU, el que he de dir és que és una cosa, diguem, relativament rara, vull dir, has de trigues a explicar què és i què existeix, etc., i que ha d'estar autoritzada pel Ministeri, perquè una JRU no la pots muntar tu al teu compte, i si la vols pel Ministeri, te demanen que justifiquis col·laboració prèvia. És a dir, tu no pots dir per la mà amb aquella universitat vaig a fer una JRU si no pots demostrar que portes molt de temps, que tens una història, que has fet projectes conjunts, etc. Per tant, això diria que és una bona opció, però penseu que no es pot improvisar. Tiro una mica enrere per parlar dels projectes i aleshores vaig fent una miqueta de... Si tiro enrere, Per què aquest Dimitri Papadimitriu del Cartel Lugen va pensar en nosaltres? Doncs perquè havíem col·laborat amb un projecte previ que és el Tiger 2. El Tiger 2 és un projecte que anava d'utilitzar tecnologia Ethernet per llarga distància, això és història. Ens havien conegut allà. I per què ens va trucar pel Tiger 2? Perquè vam participar amb el cost 293. Jo diria que tal com està aquí, si la seqüència cost d'un nutre, el cost és una xarxa temàtica, etc. El Tiger és etiqueta cèl·ltic, però diners d'avança, és complicat, no hi ha massa diners. Euler ja és, diguem, va, és primera divisió, no? Vull dir que és una FPC i ja entres en una altra dinàmica. Complicat el que vulguis de gestionar, però ja, diguem, has entrat a la primera divisió. I jo crec que si no haguéssim fet tot aquest recorregut, per molt que nosaltres som els mateixos, jo penso que érem igual de bons abans, tampoc no és que ens ha ajudat a jo millorar, però bé, doncs no haguéssim arribat aquí. I no només participar, al COS 293 vam ser líders de Word Packages. Això habitualment significa ofertar-te a fer feina de franc. Vam ser grand holders, o sigui que els diners de tot el cost es gestionaven des de Girona. La feina ni us la imagineu. Amb el Tiger 2 vam organitzar nosaltres un consorci espanyol. Amb el franc, què vull dir? Que, des del meu punt de vista, que has d'anar sembrant, és a dir, has de ser voluntari. Jo crec, a mi m'assembla que hem de ser realistes, vaja. Girona de vegades costa, depèn d'on, no? Si són europeus encara, si ha vingut a Barcelona amb Ryanair ja sap on és Girona. Però és veritat, vull dir que de vegades, vull dir, has de vendre Girona a través de Barcelona, això, amb això ja crec que no està d'acord, però cadascú fa servir el que Barcelona és una marca indiscutible a tot el món, és a dir, i si no, el futbol de Barcelona, vull dir, si, aleshores ja has triomfat. Doncs clar, si tu no ets de Barcelona...
Però no és per la universitat, no? També és el grup de recerca,
sí.
Sí.
Ja, però és que a mi no m'he d'anar a buscar. He d'anar jo a buscar un altre. Aleshores, bueno, sí, però també és un nombre... Jo no hi crec, per exemple, tal com jo no hi crec, això també és una opinió purament personal, en què cal ser un super macrogrup de gran per fer recerca. Els models americans és el professor, uns grans projectes i una estructura relativament petita, no dic que sigui molt petita, però relativament no cal que siguin 100, i fan una recerca i són coneguts internacionalment. En canvi, la institució és una mica coneguda, perquè quan a mi m'ha passat mil vegades, vull dir, si tu parles de la política de Catalunya, perdó, és un exemple, però és clar, igual te parla d'una persona que tu no coneixes, que no has vist mai, que treballa en un tema que tu no has sabut, però la institució la coneix. En canvi, que tinguis la, dins del meu àmbit de comunicacions, on coneixen a mi, o no coneixen a ningú de l'Odesia. I aleshores te costa molt. Però en fi, això és igual. Jo no sóc pessimista, i anem cada dia millor, però hem de ser realistes. També cal dir que aquí hi ha quatre exemples, diguem, de petit èxit, però els projectes que ens han rebutjat ni us ho explico. Ni us ho explico. I finalment, una altra reflexió al voltant de totes les plataformes tecnològiques, tot el que ens has explicat avui. Nosaltres, com a grup, diguem, per si sols, no estem en disposició, no podem. Amb en Xavi Sirgo a vegades no hem comentat, hem parlat, la importància d'estar en aquestes plataformes, etc. És així, però un grup petit, escolta, nosaltres hem de fer una docència de qualitat, una recerca publicant les millors revistes del món, estar en les plataformes, fer projectes, fer transferència de tecnologia, que no hem parlat, esclar, no, un grup, nosaltres no arribem aquí. I per tant, ens recolzem, anem estirant de l'Institut d'Informàtica i Aplicacions, on estem escrits, i a l'estructura que tenen ens recolzem, amb en Xavi Ciro, que ens fa una mica de broker, que sap el que fem, i tirem d'aquí d'allà, però el grup en si no pot estar actiu amb totes aquestes sopadilletes que ens heu comentat. És això el que volia dir, no sé, segur que em deixo moltes coses, però com a experiència és aquesta. Sí, també cal dir que és més difícil entrar que després. Jo crec que ara si anem a un altre consorci, ara ja... També feu servir els contactes europeus. Ara fa poc teníem una... Arrel de totes aquestes mogudes teníem una proposta de projecte i teníem dubtes si lligava amb el COL, amb l'objectiu. I realment vam fer una consulta amb un officer molt concreta, una pregunta molt clara, no? Aquesta és la proposta i lliga amb aquest col, i em va trucar per telèfon, per dir-me, bueno, no diu que no, no pot dir que no, però diu, hi ha un apartat amb el qual no podràs obtenir el 100%, el 100% de la puntuació. A poques paraules, sí, ho entendo, però poques paraules bastant. I s'han de fer servir els recursos que tens i funcionen.
sí, 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 sí.
No, jo crec que la part positiva és que si veus, per això he posat els noms i l'evolució dels projectes que vas aconseguint és, diguem, a millor. Ara podem seleccionar, ara dius, va, un projecte, ara no m'hi apunto, perquè no tinc més aspiracions, no? Però al principi no ho pots fer, és a dir, no pots esperar, el perfecte és una mica prou, bueno, t'has d'apuntar al que surti. És això, eh?
És que ara m'ho posa millor. És igual de bona la Universitat de Girona que la Universitat Politècnica de Catalunya, i aquí hi ha gent de l'UPC, eh? Quan a vegades truca gent i et diu, escolta, és que som un departament de l'UPC, que tal i que qual, no? Nosaltres no tenim experiència amb Europa, tal i qual, jo sí, dic, precisament, com era al revés, dic, però d'on estàs tu, en l'UPC? Dic, hòstia, no digues que eres un departament de l'UPC, dic que eres l'UPC, perquè és vital, l'UPC té una marca a nivell europeu que no tenen altres universitats, la UB també la té, la UPF, em sembla que tots sabeu que és la que aconsegueix més recursos de l'ERC, etc. O sigui, tenim universitats aquí, més a baix de Girona, sense arribar a València, que són, bueno, doncs tenen un nom, doncs escolta, doncs però això fa servir i que no li guste, que no mire, no? Nosaltres també, com a Centre Tecnològic, estem a Sant Andreu del Vallès, però sempre a tothom li dic, estamos en Barcelona. I a vegades he anat a Barcelona, m'he deixat a l'aeroport, te'n recordes? Que no? I arribem a l'aeroport i dic, which terminal is your flight? I em diu, no sé què, treu el bitllet i diu, aeroport de Girona. I dic, hòstia, my friend. Dic, it's far away from Barcelona. I res, doncs llavors agafes el cotxe, vens cap aquí a l'aeroport, et tira a perdre la vida, òbviament. No? Però vull dir, no és pas culpa nostra, ni dels de Barcelona, jo crec que en definitiva és... I estic completament d'acord amb el que he dit, eh? Això, aquí hem parlat d'uns casos bonitos, però hi ha molts casos no tan bonitos que se comenten en comitè privat.
Me vas costar molt.
Una, no, a veure, jo no he dit que la veritat digues que millor que l'altre.
He dit que és més coneguda. I per tant, no dic, jo puc competir, diguem, com a grup de recerca, amb qui calgui, sabem qui som, però si s'ha de competir, competirem. I l'altre és que quan te fan cursos de formació per com preparar un projecte europeu, t'ho dic que busquis partners coneguts, amb experiència portant projectes, etc. Esclar, així ningú ens ho diria buscar, això és un paràmetre. Aleshores, vull dir que perquè som una universitat petita, perifèrica i nova. Si hi ha algú peor... No, sí, escolta, va, que jo estic...
Moltes gràcies, primer, als ponents. Moltíssimes gràcies per les vostres presentacions. La Mariana ja no hi és, ha marxat. A la Cristina, moltíssimes gràcies. Supongo que en català, bueno, es tingo. I moltes gràcies a vosaltres perquè avui heu respost i la veritat és que ens han superat les expectatives i sí, i abans de... Sí, exacte, les enquestes us agrairé molt si podeu omplir les enquestes i deixar-nos aquí a la sortida. Bueno, agrair-vos a qualsevol pregunta respecte als temes que s'han tractat avui, doncs les podreu dirigir, posar-vos en contacte amb els ponents i bueno, animar-vos a entrar, a conèixer aquestes iniciatives i veure que realment, sí, fer unes reflexions, no? I pensar què estic fent en casa, si està bé, si té impacte a nivell socioeconòmic, no? Tots aquests temes que s'han tractat avui. I bueno, si cal fer canvis a nivell estratègic a les línies de recerca de cada grup. Bueno, més o menys aquests han sigut els comissaris. Moltes gràcies a tots.